ip3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Cap de setmana sense veïns a les cases de Cala Sant Esteve i al moll de Fonduco. Divendres passat, des de l'Ajuntament dels Castells va prendre la decisió de desallotjar les 105 famílies d'habitatges com a mesura de seguretat davant del perill de nou despreniments. I és que els informes realitzats fa uns dies per tècnics de Risbal han determinat que sí, que hi ha risc de patir noves esllavissades davant d'aquesta situació. I després del tràgic accident on va morir un veí al caure una roca de 20 tones, tota precaució és poca. Així ho ha notificat Esbala Lluís Camps, que prefereix ser extremadament preventius que haver de lamentar més desgràcies. Ara hi ha prevista una nova compareixença a l'alcalde perquè avui els tècnics del municipi estan mesurant els perills de que algunes de les cases de la zona, a més els afectats, podrien tornar a casa si aporten informes tècnics privats que acreditin que casa seva és segura. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. Avui és dilluns, és 9 de febrer.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
E allà me ne traven arella de mi gavilla en l'ulti bella. Quan cammina per ferrovia si ferma in macchina in mezza via.
Avui és Dia Internacional de l'Epilèpsia, és Dia Internacional de la Llengua Grega, una de les llengües més antigues de la humanitat.
Quan es meta minigon, no te va meter en mano en front.
I atenció, perquè també és el Dia Mundial de la Pizza.
La pau banya amb dura empaixolant.
Sabíeu que la pizza està declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO per la transmissió d'aquest art culinari entre generacions? Va, curiositats d'aquest plat tan emblemàtic de la cultura italiana. El nom de pizza prové de la paraula grega, ja que avui és el dia de la llengua més antiga de la humanitat, també pectos, que significa sòlid, i té els seus orígens a l'antiga Grècia. Però la pizza, tal i com la coneixem avui en dia, va néixer a Nàpols al segle XVII. Els habitants més pobres elaboraven un pla fet amb llevadura i resulta que la pizza moderna la va crear en Rafael Esposito el 1889, que va fer la primera pizza margarita en el Palau Reial encarregat per Capodimonti per celebrar la visita del rei Umberto i la reina Margarita Teresa de Savoia. Va crear una pizza especial amb els colors de la bandera d'Itàlia, el verd, a ses fues d'albaca, es blanc des formatge i es vermell de sa salsa de tomàquet, de tomàtic. I clar, en honor a la reina, aquesta pizza li va posar Margarita. Va, Axel, passa, com estàs? Que avui estem tu i jo i en Jordi Fàbregas, el control tècnic. Solets. Molt bé, i tu?
Molt bé.
Va, que tinc un parell de curiositats. Tens
Vinga,
ganes de conèixer-les?
Sí, tant, la pizza.
Tu sabies que es venen més de 5 milions... Espera't. 5.000 milions de pizzas a tot el món.
Poques em semblen.
Poques et semblen, eh? Tu fas allò de divendres pizza?
Sí, tot i que fa una o dues setmanes ho hem traslladat a dissabte.
Idò, perquè resulta que, segons uns estudis, es va determinar que dissabte a la nit és quan més pizza es menja.
És que jo llegeixo molts estudis.
Tu ja ho sabies i així ho has fet. Jo continuo sent dels divendres pizza i, per tant, no formo part d'aquest estudi, però veig que tu t'has actualitzat. Molt bé.
Sí, sí.
Va, més preguntes. Aquesta segur que la saps. Estàs preparat?
Sí, tant.
Va per tu, eh? Quan creus que val la pizza més cara del món?
36.500 euros.
Oh, oh, oh. N'has anat molt bé,
no li fiquen pipides d'or i coses d'aquestes i autòfona i coses cares i
caviar... En aquesta sí, posen tres tipus diferents de caviar. Caviar d'esturió rus, un caviar que té un aroma de nou i un altre del que només se'n poden pescar 100 exemplars l'any. Oh. A més, hi posen sal rosa australiana del riu Murray.
Bona.
Cap allà... cap a la dreta, saps?
Sí, la primera a la
dreta. La primera a la dreta. I a més hi posen llagosta del mar Tirrena, gamba i mozzarella orgànica de búfala.
Va, això no deu ser tan car.
La fa en xef Renato Viola.
350 euros.
Té el nom de rei francès, la pizza es diu Louis XIII.
13.000 euros.
I costa 8.300. Oh. Euros. T'imagines pagar més de 8.000 euros per una pizza?
Perquè se't cremi.
Sí, anava a dir perquè, perquè de cop i volta, no sé, no tinguis més gana i l'hagis de deixar a la meitat, no? Dius, ostres, llenço les escombraries. 4.000 euros, tu. Has de menjar fins i tot els crostonets, no? Allò de sis fiet. Diu,
tot.
És que això no m'agrada, no? Tu menges, això costa 1.000 euros.
I això ho has de maridar amb un vi d'uns altres 1.000 euros.
14.000. Ara que ve Sant Valentí, un bon menú, romàntic, què et sembla?
Sí.
Pizza de 8.000 euros, més un vinet de 15.000.
Pim pam.
Perquè se't trenqui una copa.
El dia s'ho mereix.
En fi. Hi ha gent per tot i hi ha gent que té molts de doblers. Bueno, avui tenim tertúlia, és dilluns, i per tant posarem cosetes d'actualitat aquí a la taula d'anàlisi, analitzarem els resultats electorals d'Aragó. Jo avui estic un poc de dilluns, Acabo de... Hauria d'haver fet exercicis d'aquests d'addicció. Ens visitaran l'exregidora de l'ONA, Maria Camps, l'exsecretari general del PP Menorca, en Salvador Botella, i l'exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca, Antoni Joaneda. Farem un poc de debat de qüestions polítiques d'aquí i d'allà, i abans tenim l'Excel Camarasa per aquí, i ens posarà el dia de les notícies... Que per on passen, company?
Doncs passen per un judici que s'ha acabat fa ben poca estona i que ha acabat amb una condemna a 8 anys de presó per l'acusat de matar un amic la nit de Nadal del 2023 a Mó. L'home ha reconegut els fets i s'ha declarat culpable en el judici celebrat a l'Audiència Provincial de Palma. Les parts han arribat a un acord pel qual la Fiscalia ha rebaixat la petició inicial de presó dels 20 anys fins als 8. S'ha afegit l'atenuant d'estar sota els efectes de les drogues en el moment dels fets.
Debo condenarle y le condeno como autor responsable de un delito de homicidio previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal, concurriendo como circunstancia atenuante la de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas y en consecuencia se le impone la pena de 8 años de prisión. ¿Usted reconoce los hechos y está conforme con la pena que se interesa?
Sí.
L'acusat es trobava privat de llibertat des de desembre del 23, període que ara es descomptarà de la pena. També se'l condemna a indemnitzar amb 222.000 euros als fills de la víctima i 50.000 euros més al pare, a més de les costes judicials. L'altre acusat ha estat condemnat a mig any de presó per omissió del deure d'impedir un delicte, en el seu cas per evitar ingressar a la presó. Els fets van ocórrer la nit de Nadal de fa 3 anys. La víctima va quedar inconscient després d'haver tingut una brega. Segons l'enregistrament de les càmeres de vigilància i les declaracions d'alguns testimonis, un dels homes va caure en terra i l'altre li va picar coces al cap fins que va quedar inconscient. Tot d'una fou traslladat al Mateu Urfil en estat crític i la víctima de 49 anys va acabar morint 10 dies després d'estar en coma induït. També és notícia avui que la Sant Esteve, perquè tècnics d'Es Castell mesuren el perill d'esllavissar en algunes d'aquestes cases. La idea és començar amb els edificis que puguin tenir manco risc. En el cas de la cala són els que van de la carretera a la mà, al primer tram. Divendres, recordem que l'Ajuntament d'Es Castell va ordenar desallotjar totalment cala Sant Esteve i també el Fondocó per perill de despreniment. L'endemà, però, es va acordar aquesta revisió amb l'Associació de Veïns de cala Sant Esteve, que més endavant s'aplicarà també al Fondocó. Els afectats tenen la possibilitat de presentar un informe privat, però oficial, que acrediti la seguretat de la seva llar. I acabem en plan esportiva perquè podem dir que ha estat una jornada rodona per als clubs menorquins. La Barca va remuntar per superar l'MB de Lugo per un 7-3. Les jugadores dirigides per Pep Llorenç han aprofitat la derrota de l'encara líder, el Heidelberg, per retallar distàncies i situar-se tan sols un punt de la primera plaça. En bàsquet, també victòria en aquest cas de l'Estia Menorca, 6 de triomf consecutiu per 89-81 contra Cantàbria en la tornada de Diego Alderete a Vintaufa. Amb aquesta victòria, l'equip es consolida a la zona de play-off de primera FEB. Sentim el tècnic Javi Zamora.
Pues después de ir ganando creo que por 22 puntos, el partido se ha igualado y el equipo ha sabido jugar con solidez esos minutos finales en los que creo que hoy más que nunca la afición ha tenido una importancia mayor, ¿no?
I demà, nou partit per a l'Estia, visita la pista d'obra d'Oiro, el segon classificat i també un dels clars aspirants a l'ascens de categoria.
I d'aquestes són algunes de les notícies que vos contaran Axel Camarasa a partir de les 2:30 aquí a la mateixa sintonia. N'hi haurà més amb ses que encara estan fent feina i haurem d'esperar. Fins llavors, gràcies, company. Fins
que vagi
bé. Estoneta, igualment.
Fins després.
Porto dues hores a sota el solete, per aquesta cala mai no ve ningú. No, sempre que faig bronzo em quedo blanquete.
Sí, sí, hem tingut un poquet de sol, aquest cap de setmana l'hem pogut gaudir, s'ha notat amb l'alegria també quan surt tot sol i avui tenim intervals de nivolats amb baixa probabilitat de pluges ocasionals, temperatures que oscilaran entre els 9 graus de mínima i els 15 de màxima i es vent bufa fluix de ponent.
Gerra la sangria i reggae.
I doncs nosaltres fem una aturadeta, res, un minut, i tot d'una començam amb sa tertúlia.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donant una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:17 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i ja tenim aquí taula preparada per analitzar algunes qüestions d'actualitat i m'acompanyen aquí, però d'això em deixeu primer saludar en Toni, l'altre Toni.
Vinga, va.
Sí, perquè fa estona que no el saludam i el tenim, no sé si per Mallorca, per Menorca. Toni Joaneda, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia des de Mallorca.
Des de Mallorca, exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca. El coneixeu, en Toni Joaneda?
No.
No, tampoc.
Jo tampoc.
Idò. En Salvador Botella i na Maria Camps, tampoc els coneixes, Toni?
Sí, ben prou, ben prou. En Salvador més que na Maria, però a tots dos sé molt bé qui són i això, que tenim bona relació i amb ganes de xerrar amb ells i de discutir si fa falta i opinar.
És que habitualment tenim un altre Toni i avui tenim en Toni Joaneda, en Maria Camps, exregidora de l'O, i en Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Com
avui,
esteu?
Avui li farem, se pinça un poc en Maria.
Sí, que se farà un acorralament, perquè... El cerco de Leningrado.
normalment m'apretau jo.
Normalment apretau, sí, perquè tenim bueno. Antoni Salvador, avui hem canviat Antoni Salvador per Antoni Joaneda i clar, cadascú opina de la seva manera.
Tenc una esquena ampla, jo, no passeu pena.
Bueno, què heu estat...
En Salvador i jo he estat president del Partit Popular i ell secretari general, que fos més junts i tot, o sigui que...
Efectivament, així és.
Bé està.
Ha pogut bueno, un pot de llavors.
Heu estat pendents d'Aragó aquest cap de setmana, més o manco,
sí?
Sí, clar. I Antoni també.
Sí, perquè darrerament aquestes eleccions autonòmiques són emocionants i apunten conclusions que tothom treu i serà interessant també treure-les aquí i xerrar-ne. No?
Idò, per això un poquet és el primer tema d'avui dilluns, perquè aquestes eleccions autonòmiques a l'Aragó, com bé diu Antoni, apunten conclusions i, per tant, ens permeten també un poc veure o analitzar què és el que pot anar passant també per les nostres terres, no? Per la nostra comunitat autònoma. Aquest diumenge s'han celebrat eleccions a l'Aragó, segona derrota històrica del PSOE en unes eleccions autonòmiques en mes i mig, Extremadura i ara Aragó, amb na Pilar Alegria com a candidata del PSOE, que a més en les seves declaracions ha reconegut sa derrota, ha reconegut també que per sa formació els resultats d'aquestes eleccions no han estat uns bons resultats perquè el Partit Popular de Jorge Azcón és encara més dependent de Vox, d'ultradreta. El PP ha guanyat ses eleccions amb 26 diputats, però ha perdut 2 escons i tornarà a dependre de Vox, que una vegada més és un dels grans triomfadors de la nit electoral d'ahir. També ho va ser Extremadura, que també ho van veure exactament. Més o mancos, la mateixa radiografia, han duplicat resultats de fa 4 anys, han aconseguit 14 diputats. La tendència de desaparèixer de Podem també es confirma a Aragó. I bé, aquestes són un poc 4 conclusions que són les que de moment podem analitzar. Ana Maria comença, Ana Maria té ganes.
Sí, perquè com que després m'atacareu tots dos, començaré jo.
Així ja queda dit.
Exacte. No, endavant. Res no esperable. Vull dir, gairebé tot era previsible, les enquestes així ho preconitzaven. De fet, aquestes eleccions, igual que les d'Extremadura, estan plantejades en clau nacional. És un avançament d'eleccions que jo penso que el PP s'hauria de fer mirar aquests avançaments, tal vegada no necessaris, perquè l'objectiu per ells era un i el resultat ha estat un altre, ben diferent. O sigui, l'objectiu era sortir reforçats i han sortit no reforçats, perquè si la dependència de l'ultradreta ja existia, ara existeix encara molt més. Per descomptat, qui s'enfonsa és el PSOE, això està clar. Per altra banda, també hi ha Junta Aragonesa, que duplica resultats, malgrat siguin molt més minoritaris, però també és una cosa a prendre nota per part de les forces progressistes, diguem, és una cosa a prendre nota, que aquests partits que són més locals i que per tant defensen des d'una posició socialdemòcrata qüestions, diguem, que atanyen aquella terra, cobrin força, això també és una cosa que s'ho han de fer mirar. I el més trist de tot és aquest auge imparable de la ultradreta, que crec que va en consonància amb tota la resta d'Europa i possiblement també ens arresta del món, això ho hem dit en diferents ocasions en aquest programa, i que crec que, si després ho permeteu, m'agradaria fer un comentari en aquest respecte sobre aquesta condició sociològica, diguem.
No? I tant que sí.
Sí, bueno, hi hauria que mirar dues vessants. Una és, com ho ha dit na Maria, l'èxit indiscutible del bloc de centro-dreta, que treu més d'un 55% del vot electoral i, per tant, es consolida d'una forma importantíssima i d'acord en la corrent que hi ha a nivell mundial avui per avui, certament que sí. I, per una altra banda, hi ha el que es podrien qualificar de les expectatives, que és una altra qüestió. El Partit Popular certament havia convocat aquestes eleccions amb unes expectatives i també hi ha que reconèixer que les expectatives no s'han complert. Ara ja voldrien les forces d'esquerres, en concret la senyora Pilar Alegria i el PSOE, pues estar com està el PP avui a Aragó, no ens enganem. Però també hi hauria que fer un anàlisi que potser hauríem d'anar un poc més enfora, i és si el senyor Sánchez
no està encantat d'aquests resultats, perquè ell és un dels que d'alguna manera està engreixant a Vox en la seva actitud, en les seves polèmiques i en les seves actuacions. I el que està fent és cremar peons i potser intentar que el que va passar el 2023, quan va perdre bona part de les autonomies, després hi hagi un efecte rebuig per por i es pugui salvar en el govern central, aconseguint un altre govern de coalició molt més gran. Per tant, hi hauria tres opcions. Una, que és la del Partit Popular, que ha guanyat indiscutiblement les eleccions i governarà, tindrà que assumir la realitat, que és una realitat que alguns qüestionen, però crec que avui per avui ja tenim que tenir per assumit, que és que així com el PSOE ha governat en l'extrema esquerra, el Partit Popular dependirà de l'extrema dreta i els populismes d'una i altra banda són els que avui per avui decideixen.
Toni.
Bueno, sí, jo en la línia del que diu en Salvador i tornant a les eleccions del 23, supos que el Partit Popular i Vox en hauran après de les eleccions del 23, perquè el resultat va ser aclaparador a favor del Partit Popular, amb l'auge també de Vox en aquell moment, en termes, vull dir, a nivell autonòmic i local, va ser una debacle electoral per part del Partit Socialista, i en Sánchez va prendre nota. Jo crec que va pensar, hem d'articular un discurs que me permeti guanyar-me, mobilitzar els meus i guanyar-me un poc la confiança de la gent a través del discurs un poc de la realitat. Jo, també en relació amb el que diu Ana Maria, jo vull normalitzar de qualque manera els partits que estan a la dreta del PP i a l'esquerra del PSOE, que no crec que els aliats d'en Pedro Sánchez i del PSOE els donaria la comunió, igual que en els de Vox. Vull dir que s'ha de normalitzar i s'ha de naturalitzar i entendre-ho com dins una normalitat democràtica, el que la Maria qualifica d'ultradreta, i a l'altra banda hi ha partits també molt radicals en molt d'àmbit, no? I jo crec que això no hauria de fer por a ningú, perquè l'important no és amb qui se pacta, sinó què és el que se pacta. I això s'haurà de veure amb els pactes que es vagin produint. Sí que es ve que, com deia també en Salvador, que jo crec que en Sánchez repeteix un poc l'esquema del 23, és a dir, confia, a part amb el seu carisma, les mesures que han adoptat, que també han favorit a gent i això també té un valor en termes electorals, però sobretot, evidentment, és una evidència claríssima la polarització, la divisió de la societat espanyola entre bons i dolents, si estàs amb jo, estàs contra jo, i el discurs de la por. Jo no m'agrada aquesta deriva política que estem tinguent ara, ni per una banda ni per l'altra, i crec que això s'hauria de normalitzar. I crec que s'ha de veure que se pacta amb uns i altres, com han pogut analitzar, i se votarà el que ha Pedro Sánchez i PSOE, amb l'esquerra, independentista, etcètera, tota aquesta sèrie de partits, pues també que es valori el que pacta i com governa el Partit Popular amb Vox a les comunitats autònomes allà on faci falta. Jo crec que el Partit Popular i Vox tenen una oportunitat de ser moderats, de governar en seny, de governar per la gent, de no treure el peu del llençol, com diuen, i donar i transmetre que és una coalició, que és un pacte, perquè vulguis o no, això s'ha de pactar, que és un pacte que per la governabilitat i que pot donar bons resultats en termes d'eficiència, de mesures polítiques per la població, perquè no... Vox ha governat poc, ha demostrat poc que ets en el butlletí oficial, no? Vull dir que jo ho normalitzo molt en això i som molt partidari dels pactes entre PP i Vox, encara que això a vegades pot semblar incorrecte políticament i tal. Jo li vull donar la normalitat democràtica en funció del que se pacta, evidentment.
Bueno, jo crec que en el Partit Popular us han donat un mantra a tots els mateix, que aneu repetint cada vegada que obriu la boca, i és que hem de normalitzar tot això i que, a més, poseu damunt la mateixa balança opcions d'ultradreta i opcions que vosaltres deis d'ultraesquerra. Jo no ho veig comparable en absolut. Els postulats de Vox no els veig comparables amb altres postulats que estan a l'esquerra del PSOE. Me semblen molt més antidemocràtics i antisistema els postulats de Vox que no pas els altres. Això ho he dit repetides vegades i me reafirma amb aquesta
això
creença.
Això és molt opinable, Maria, evidentment.
Com tot en aquesta vida. Però bueno, això me sembla que normalitzar un pacte del PP amb Vox, això me sembla contra natura. El PP és un partit d'estat, és un partit de govern i és un partit que s'hauria de centrar. I el que està fent és radicalitzar-se. I a més s'està associant amb una força política que no, com tu bé has dit, no s'ha desgastat en absolut governant. I continuarà fent el mateix perquè no li interessa desgastar-se governant. I d'aquesta manera és com pot mantenir símbols i proclames i manifestos que d'una altra manera li seria impossible sostenir.
Deixa'm acabar.
El Partit Popular hauria d'obligar a Vox a entrar dins els governs i que es moessin in situ i que es banyessin a escul d'una vegada per totes. Perquè si no, tot són parauletes i tot són proclames i res empíric. I això no pot ser.
Per això, jo m'agrada valorar la política per lo que se fa, no per lo que se diu.
Però és que aquesta gent només diuen. Només diuen i posen condicions. I segresten sa democràcia.
El que diuen genera un estat d'opinió que sí que se pot aprofitar i se pot escandalitzar un de lo que diuen, però no de lo que fan, perquè tu dius que no fan res, a qual que pot ser, suposo que governen. Totalment d'acord en que entrin en el govern i que demostrin que volen governar i que volen governar per sa gent i que...
Ara veurem com solventen totes les proclames que emeten per mitjans i per tot sobre immigració. A veure com ho solventen això, a la pràctica. A veure com ho aclareixen. Mentre no entrin, no ho aclariran.
Hi ha un cas que crec que sortirà dins aquesta conversa, d'aquesta tertúlia, aquest debat, i és el cas de Joan Pons Torres. Allò, quan va sortir elegit conseller i tal, molta gent se va posar les mans en el cap perquè havia dit i havia fet i no sé què. Es veu que segurament tu, Maria, no estàs d'acord amb la modificació de l'element
d'ús. No hi estic d'acord.
Però perquè ho trobo una cosa ben normal, dit la normalitat democràtica també, hi ha una majoria, etc. No? Però és un cas que hi ha que valorar-ho per el que fan. Jo per el que fan estic d'acord i aprop la política del Consell en tots aquests aspectes, però en el seu moment es va escandalitzar molta gent i va semblar que això seria un d'alta baix, no?
Encara hi està, molta gent escandalitzada i molta gent que pensa que és un d'alta baix. Des d'un punt de vista filològic, t'asseguro que és un d'alta baix.
Bueno, que se fa un discurs alarmista d'una cosa que no té cap altra intenció que donar un poc més d'opcions i llibertat a la gent. Jo, bé, vindrà després el tema, no conec ningú que vulgui imposar el castellà a Menorca, ni que ho digui en el català, ni en el menorquí, ni res de tot això. Però, bueno, suposo que en rellevem després.
Podeu anar introduint els temes, que és un dels temes que ja el podeu introduir sense cap pega.
Ja, però, bueno, jo volia fer un matís també, dir, escolta, estem ratllant de Vox com una... Vox, al final, té centenars de milers de vots a tot Espanya i que és que tots els que voten a Vox no tenen seny, han perdut l'enteniment... Com és que hi ha tanta gent que vota Vox i a Podemos no l'ha votat ni un 1% dels aragonesos, per exemple, no? I sembla que Podemos són els que estan en posició de severitat i santifiquen i resulta que han de fer el que ells diuen i si no fas el que ells diuen ets un fascista, que per cert, mai com fins fa 2 o 3 anys o 4 jo havia sentit xerrar ni d'en Franco ni del fascisme ni de res, ni d'en Felipe González ni en el curso de guerra que van governar molt d'anys, no xerraven d'aquest tema. Que està provocant des que va apareixer en Zapatero i que continua en Sánchez, però això és nefasta per la societat espanyola en termes de confrontació i políticament. Però, bueno,
el que està clar
aquí,
és que no se pot obviar que si hi ha un 15% en el cas d'Aragó, però que crec que ha extrapolat a tot Espanya, és ells mateix, no se pot deixar de tenir en compte un 15% de la societat espanyola. I, per tant, són tan respectables com les altres forces. Però Vox tindrà un problema, com molt probablement, que és el mateix que va tenir Podemos. Un creixement tan espectacular, si entra a governar, després es demostrarà la seva eficàcia, com li va passar a en Pablo Iglesias, que va ser prest i va fugir del govern quan se va donar compte de lo que era trepitjar moquet i tenir que assumir responsabilitats. O si es mantén amb aquesta tessitura de proclames, d'agafar es vot dels descontents, perquè està agafant vot dels descontents, perquè el PP ha davallat un 1,5% únicament amb el seu percentatge de vot. Aquest resta de vots, de bon vingut, o d'extensió, o vots del PSOE, que se n'han anat a Vox. Imagina't a Vox. Quin és el grau de descontent que hi ha en aquests moments. Per tant, haurà de veure molt bé Vox com gestiona aquest èxit rotund que està tinguent en aquest moment, perquè si no, li passarà exactament com Podemos quan la gent també se'n doni compte que és un globo que no aporta res en concret si no gestiona.
Esperem que aquest anunci s'acompleixi i que així sigui, Salvador.
Exactament com Podemos, jo també estic encantat que hagi succeït.
Jo no t'ho pensi.
Criticam tant un estem d'una banda com de l'altra. I, a més,
després se toca, no sóc sap.
I, a més, hi ha un tema...
Salvador,
digues, també.
Un poc amb el que dius tu, això passa, normalment, en partits que tenen... Primera, que són populistes. Vox és populista, evidentment. Diu el que la gent que ells creuen que els votarà volen que digui. Podemos, tres quarts de lo mateix. Perquè ses proclames de Podemos són perquè el seu votant no els abandoni i se'n vagin al so, és evident.
Bueno, és que això és el populisme és això. La facilitat d'un missatge.
D'una banda i de l'altra, Maria.
D'extrem se toquen. Jo el que anava a dir és que es veu que hi ha un risc de que governin aquest partit, com li va passar a Podemos, sumar un poc menys, tal vegada, però també, i Vox. Són partits que tenen poca implantació, en el sentit de poca tradició de govern, vull dir, i clar, surten molt de boins a diferents puestos, no? Del país. Ara, a tot Espanya, les autonomies i ajuntaments, i aquests pactes que té Vox, segurament els de Vox serien els que traurien el peu del llençol una, dues i tres vegades cada mes, no? I això és una falta d'assentament com a partit polític, amb una trajectòria, amb una tradició, amb una història, amb una disciplina, amb una
però,
sèrie de...
Però, Toni, no només una falta d'assentament com a partit polític, una falta d'assentament de sentit democràtic, també. I això és el més preocupant. Deixa'm que argumenti el que estic dient. Això és el més preocupant, perquè aquests partits de què neixen? Per què neixen? Neixen d'un descontent, això està clar, evidentment. És una reacció social. Mai millor dit la paraula reacció. És una reacció social. Hauríem de plantejar-nos com és que existeix aquesta reacció social. Vaig, el meu punt de vista, se qual té molt a veure. Hem assistit durant els darrers anys a un buidatge progressiu de l'ensenyament d'humanitats a tots els nivells, i això... Aquí hi ha una reflexió profunda a fer des d'un punt de vista sociològic. Per què els missatges populistes, ràpids i directes, que arriben per TikTok en 15 segons, calen tantíssim entre gent jove? Perquè, a més, molts dels votants de Vox són gent jove. Alguna cosa estem fent erròniament a la nostra societat i a la nostra educació i en el nostre sistema. Que tanta gent jove o tanta gent diversa, fins i tot de capes de població, diguem, de poder adquisitiu baix, és a dir, gent obrera, que potser no té tanta formació acadèmica com altres capes poblacionals, s'apunten en aquest discurs. S'apunten en aquest discurs.
I tu quina resposta tens?
S'apunten en aquest discurs perquè és fàcil i perquè és directe. I perquè hi ha un buidatge progressiu de la reflexió humanística i filosòfica. Jo veig que aquí la part educativa hi té molt a veure. I a més a més...
Això serà culpa del PP ara, també, Maria.
No estic cercant un culpable. Estic descrivint una situació
que
ve de molt enrere.
O no,
perquè tal vegada les culpes són totes compartides, Salvador.
Totes compartides. És el que t'anava a dir, precisament.
Llavors haurem d'analitzar per què hem desembocat en aquesta opció antisistema, perquè són opcions antisistema. Això és el més preocupant que jo veig. Gent com, per exemple, en el vice, que proclama que no s'han de pagar impostos. I ell mateix és un tio que evadeix qualsevol contribució. Però llavors, quina societat podem construir amb un sistema, amb un antisistema d'aquest tipus? Com podem construir una societat que sigui justa, que sigui igualitària, que camini cap en el benestar de tots els seus integrants, etcètera? Que és el que Europa ha intentat construir des de la Segona Guerra Mundial cap aquí.
Europa tenen el mateix problema que té Espanya actualment.
Bueno, és que el problema és comú. Vull dir, ningú se'n salva d'aquest problema. Estic fent una reflexió a nivell global. Però, vull dir, hem d'intentar sacar una explicació en això que està succeint.
A cada tertúlia que participi, tinc necessitat de dir una cosa i la tornaré a dir. perquè els dos grans partits que representen el 70% de la població no arriben a acords que donin estabilitat, que evitin aquests extrems, en el vice, en Irene Montero, no tindrien res a fer si hi hagués un pacte PP-PSOE, deixant els drets dels presents. I tothom, evidentment, jo som partidari del bipartidisme, però que es presenti qui vulgui, que tregui el que vulgui. Però amb un pacte dels grans partits hi hauria estabilitat i polítiques moderades segur. Segur, i podríem avançar, perquè segur que hi hauria pactes bons per avançar.
Però Toni, Anna Maria, raia d'esturnisme de l'època de la regència d'en Alfonso XII, i també hi està en contra, perquè el que volen són partits minoritaris que imposen molt més i exigeixen molt més del que el seu pes electoral tenen dret a demanar. Perquè es pot demanar enseny, però no exigir i pujar el llistó molt més del que és raonable.
Bueno, jo el que he dit en altres tertúlies quan ha sortit aquest tema és que amb quina autoritat podem negar que hi hagi altres opcions polítiques dins un Parlament? Amb quina autoritat?
Canvio, o sigui,
la democràcia és un joc de forces i el fet que hi hagi un Parlament tan heterogeni com és que ara hi ha, exigeix pactes. Jo no dic que no pugui ser factible un pacte entre PSOE i PP. En absolut ho dic, que no pugui ser possible. Clar que és possible. Tot és possible en política.
Possible i convenient, diria jo.
Tot és possible, però d'altres pactes també són factibles. I no tenim per què circumscriure el joc polític a un bipartidisme, diguem, homogeni.
Però llavors, si estàs d'acord amb això, també és d'admetre que es pugui pactar per la dreta amb els partits que hi ha més a la dreta del PP. Exactament igual, és a dir, si és una opció cap a l'esquerra...
A costa de què? A costa de què?
I tu que saps la quantitat de gent que està esgarrifada dels pactes que està fent el PSOE amb Bildu i amb els catalans, amb els independentistes i demés? No, penses que hi ha mitja Espanya que no està malalta de veure això també?
Per exemple, amb quins arguments estan malalts? Jo m'agradaria saber amb quins arguments.
Pues mira, amb el reparto, per exemple, dels pressupostos i la financiació autonòmica.
I això té una traducció damunt la vida real de les persones?
Tu creus que no?
No ho sé, m'ho hauríeu d'explicar. M'ho hauríeu d'explicar.
Si és un acord que inclús ha arribat a estar qualificat que és més un acord de dretes que no d'esquerres, que no és un acord de caire socialista, però que s'han arriat els calçons perquè el pròfugo de Puigdemont ho demana i el que faci falta, quan tal de seguir.
Bueno, és que Puigdemont és dreta recalcitrant,
no
mos oblidem.
I després un tema important que l'hauríem de començar a analitzar perquè ve cap aquí, que és el que són els interessos del PSOE i el que són els interessos del sanchisme. Que avui per avui es comença a dividir aquest tema, perquè ja es comença a veure una cima entre el que són els interessos d'un partit que, com tu has dit, és un partit d'estat amb una llarga trajectòria i que ha de perdurar a una persona determinada, i escorplacisme des de la visió del president del govern, que todo vale, mil cambalatges, com tal de continuar mantenint dins el Moncloa. I això també durà conseqüències.
Veurem.
Clarament estem davant d'un moment que Vox és protagonista i que ho seguirà sent, i sembla que el que està passant, el que ha passat a Extremadura, el que ha passat a Aragó aquest cap de setmana, pot ser un reflex del que seran les eleccions, tant a nivell estatal com també les eleccions aquí a la comunitat nostra, a les Balears.
I les que vagin venint.
I les que vagin
venint. Castilla i León, Andalusia...
Aquests resultats d'Aragó
que vagin venint. Per exemple, el cas d'Andalusia, que és totalment diferent, a on Juanma Moreno Bonilla ha fet una política molt centrada, totalment d'estendre sa mà en els partits de centre-esquerra i molt més moderada que, per exemple, el que podria ser en Ayuso a Madrid, i el millor resulta que li dona resultat. Veurem què passa, també.
A veure
també,
què passa, sí. O sigui sí. Que... També seran...
Bueno,
sí.
Jo crec que ha governat amb intel·ligència.
Això estic encantat del que ha fet.
Això és el que hauria de fer. PP-Vox, separa aquesta PP-Vox, haurien de governar amb intel·ligència, i a les eleccions del 27, perquè arribaran, pues, se podria canviar la situació política a Espanya, que és el que jo, per exemple, m'agradaria. Però sí que estaria molt bé que PP i Vox se moderassin, governassin en seny, no perquè estiguin fent alguna cosa que no va amb el seu ideari, sinó que realment vegin quin és el seu paper històric i polític que toca ara, no? Des del meu punt de vista sempre, Maria, està clar, no? Jo desitjo un canvi i crec que aquest canvi passa perquè PP i Vox formin un tàndem de seny, de governar amb sensatès i per ser gent, i deixar-se de populismes i de proclames que no tenen cap sentit.
Idò, i jo m'agradaria molt més que aquest canvi vingués de sa mà de PP amb PSOE que no pas amb Vox.
També, eh? Jo també, eh?
Vale.
Jo
okay. També. Pues ja està, ahí lo dejo.
Firmar ara mateix, estem d'acord.
Mira.
Estem d'acord tots tres. Jo fa molta estona
que, que també ho diu.
Però, per desgràcia, no crec que en aquest moment la situació ni els líders que hi ha...
Sembla que estan més lluny que mai, dit, però sí, en altres moments...
Perquè s'ha instal·lat la crispació.
Allà que recorre un camí a la inversa,
sí,
per començar,
estan
no aixecar muros, sinó atendre ponts.
De ben segur que aquests resultats d'Aragó marcaran el ple del Parlament demà dimarts, on es rebutjarà l'esmena dels partits d'esquerra de la llei de Vox per a derogar la llei balear de memòria democràtica, en una sessió on també es ratllarà de regularització d'immigrants. El PSOE plantejarà dubtes sobre la regularització dels recent arribats i Vox proposarà un pla per reportar menors, també una actualitat que ve també marcada per la regulació de 500.000 immigrants de Pedro Sánchez, una notícia que ha creat també un fort impacte internacional en un moment que justament estem ratllant, no?, en tots els governs europeus i americans. Trump, van tots en sentit contrari i es tanquen cada vegada més a la immigració.
És dramàtic. Jo, el dels Estats Units em sembla dramàtic. De fet, hi ha molts artistes estadounidencs que s'han posicionat en contra d'aquestes actuacions inhumanes que està fent aquest cos de federal, diguem, d'Estats Units. I si el model a seguir ha de ser aquest per a Europa, ho tenim cru, perquè a més em sembla un discurs absolutament buit, quan en realitat el que fa falta és molta mà d'obra. Tenim un índex de natalitat que cada vegada està més panterra. Tenim una manca de persones que vulguin cobrir sectors que no estan coberts. I aquesta desregulació i aquesta persecució crec que va en contra de nosaltres mateixos. Amb proclames de com ho diríem, de puresa de sang, anem en contra de la nostra supervivència com a societat.
Però bueno, això està passant als Estats Units, Maria. Aquí no està passant.
No, però Vox ho dona el seu programa també, eh?
A molts de països d'Europa la immigració està regulada i no són uns racistes ni se'ls qualifica de tal. I aquí, bueno, alguna proposta de Vox rossa aquest tipus de posicions, no? Però aquí està que Vox no té la darrera paraula. Vox necessita pactar i el PP ha de saber fins on arriba, quines són les línies vermelles. Ah. I estarien segurament d'acord jo també amb això. De moment, en es boe... On es boit no hi ha cap mesura. Ho vull veure si cedim en aquestes pressions o el que li vulguis dir a Espanya. Crec que tenim més seny que els americans en segons quines coses.
Esperem.
I ja hi confio.
Abans, el problema de la migració és un problema de les quals se'n pot fer molta demagogia. Per tant, se pot fer demagogia fent regularitzacions a la brava com fent el disbarat que està fent en Trump, que òbviament és difícil de compartir-ho, i tant amb actituds com en el fons de la qüestió. Però reconeixerem que la migració, siguent necessària, ha de ser regulada, perquè si no, que campi qui pugui, això tampoc no seria solució i seria un verdader desastre. L'efecte crida es produiria i llavors es trastocaria tota l'estabilitat social que hi pugui haver en aquest país. I ja ho sé que hi pot haver discursos molt utòpics de que tots som iguals i que tots tenim dret a anar a un lloc i a l'altre, i Espanya ha estat terra d'emigració durant molts anys i se n'anaven a Alemanya i sabien com hi anaven.
I a Argentina, però...
sí, a Mèxic.
I a Londres, sí, a tants llocs.
Però si no estem al·ludantes, amb un pacte dels partits centrats, no es produirien aquestes postures extremistes. Vull dir que, al final, el discurs d'en Trump el compren milions de persones als Estats Units, el compren, vull dir, el votaran i el seguiran votant, segurament. I aquí passa igual, que és un discurs que tens la sensació que es bo de vendre perquè torna a ser populisme.
És que, Toni, als Estats Units era més greu perquè molts dels que el van comprar eren els propis emigrants legalitzats, que després no volien que en vinguessin altres,
sí.
Perquè els haurien romput el seu esquema, sí, de que ells ja tenien una situació acomodada.
I jo vull recordar que aquesta situació d'aquests allaus d'immigració que s'estan movent, no? Aquests fluxes migratoris que s'estan movent per tot el planeta, són fruit d'unes polítiques decimonòniques colonialistes que van fer tot el que van fer. Vull dir, si tenim una mica de concepció històrica, podem entendre perfectament per a què hi ha persones que s'han de desplaçar. Vull dir, tenim uns continents X que han patit un colonialisme brutal, un expoli brutal, i que això ha duit a uns governs totalitaris, a unes massacres, a guerres civils internes, a lluita per fronteres, etc, etc. I tenim ara el producte de totes aquestes accions que són de sa història, però que repercuteixen en el nostre present. I moltes vegades d'això mos oblidam. Mos oblidam per lo que deia abans, perquè cada vegada hi ha un buidatge més gran de s'aprenentatge humanístic d'aquesta societat, de tota la societat en general.
Sí, això m'adu, Maria, a pensar que també hi ha polítiques per fer l'origen del flux migratori, no? Vull dir que actuar en els països d'origen també és una bona opció, corregint o millor errors o barbaritats
del passat,
però ajudant a créixer la productivitat.
És allò de no donar peix, sinó sa canya, no? És això?
Sí, però el problema és que quan donen la canya, segons quins governants que hi ha, en fan un mal ús i produeixen, perquè més d'una vegada sabem que fluxos migratoris venen propiciats pels propis governs que ho generen. Per exemple,
és que el Marroc... Tot això també és producte d'aquestes accions pretèrites que han fabricat uns sistemes de govern brutals.
No pretendrem fer un revisionisme històric de dos segles per avant.
L'haurem de fer perquè tenim un resultat que mos interpel·la directament. Haurem de fer aquest revisionisme i haurem de posar solucions, com deia Antoni, en el puesto d'origen, d'arribada.
Venen infinitat de migrants de Sud-amèrica. I tu creus que...
I no hi ha hagut un expoli a Sud-amèrica, segons
tu?
No crec
que Espanya fagués un expoli.
I
estic totalment en desacord en la doctrina aquesta de que Espanya va allà...
Precisament... Mira, llegeix les cròniques de Bernal Díaz del Castillo, per exemple, i veurà si van espoliar o no van espoliar.
Jo te dic que Espanya va fer una bona labor a Sud-amèrica i que haguessin estat invadits, per dir-ho d'una manera, per un altre, com els anglesos, per exemple, hauria estat molt més greu i haurien patit molt més.
O sigui, som salvadors del continent hispanoamericà.
Doncs en bona part sí, han deixat per sí.
No estic en absolut d'acord.
Doncs hi ha molta gent que opina com jo.
En absolut, bueno, jo no.
Alguna cosa més a afegir, Toni, o anem a qüestions lingüístiques?
No.
Anant de mal en peor.
Avui ve carregada, esta tertúlia.
Sí, dèiem en principi que és un problema a nivell mundial i europeu, sobretot. Jo crec que Europa està perdent força i iniciativa en temes importants com aquest i que és una solució que hem de pactar entre molt de països i tenir una línia comú, i sobretot a nivell nacional també, com deia, no? Del pacte dels grans partits sobre la immigració i tres o quatre coses més molt importants. Però bueno, per això podem passar en el tema lingüístic.
Bé, ja per acabar i per els darrers minutets que obrirem el meló, quan tenim 8 minuts, igual és un meló molt gros.
Sí.
Potser no l'obrim.
Tal vegada m'ho empatxam.
Us empatxau.
No, dona-li la paraula a Maria.
No.
Ja
que estem un poquet així mirant el Parlament Balear, torno a publicar el butlletí oficial en castellà després de 34 anys amb només versió en català, una mesura adoptada a la mesa del Parlament amb acord de PP i Vox. L'ESENT havia dit que l'exclusió de l'espanyol vulnerava la Constitució. Ho celebra com un acte de sentit comú i respecte als drets dels ciutadans. I bé, tenim també matèria i qüestions aquí a Menorca, amb entitats, partits polítics que preparen al·legacions en contra del reglament lingüístic del Consell Insular de Menorca. Ho han dit des de l'Institut Menorquí d'Estudis. Han escrit una carta demanant que repensi tot plegat.
Jo m'agradaria fer una petita classe de lingüística, vale?
Ui, una classe,
sí,
sencera.
Sí, no, molt petita.
No, un apunt
de lingüística.
Vinga, va.
El fenomen, simplement perquè molta gent ho sabrà, però és que no ho sàpiguen, què és el fenomen de la diglòssia. En un mateix territori on hi ha una llengua A i una llengua B, sempre hi ha una llengua que predomina per damunt l'altra. Per tant, això, per revertir-se, només es pot fer potenciant la llengua B perquè la llengua A no se la mengi. Històricament i científicament i filològicament és així. en el nostre territori, en el nostre, no, no, segons jo no, segons la filologia i la lingüística, i la sociolingüística. En el nostre territori tenim dues llengües que poden conviure, però, que conviuen en harmonia, que poden conviure en harmonia, sí, la castellana i la catalana, evidentment.
Predomina tenim... la castellana, però, segons tu?
Hombre, administrativament i socialment,
no,
si no...
I l'educació...
I mitjans de comunicació, etc, etc. O sigui, hi ha tantíssims contextos en què la llengua castellana predomina que si no intentem cuidar la llengua pròpia, se l'acabarà menjant.
Una cosa
per,
a que,
per a què s'estableixen plans que es diuen de normalització lingüística? No d'immersió lingüística, sinó de normalització lingüística, precisament per evitar aquesta diglòssia. I la llengua catalana entrarà dins un procés de regressió si no se fan plans que facin que vagi cap endavant. I la primera que hauria de tenir aquest estàndard en el capdavant és la pròpia administració, que és la que pot ser garantista d'això. Els mitjans de comunicació no els podem controlar. La societat i les tendències, les xarxes socials d'internet i etc. Tot això, hi ha una preponderància total i absoluta de la llengua castellana com a llengua molt forta que és. I t'ho diu una filòloga hispànica. Vull dir, amb tot el meu respecte cap a la llengua castellana i tota la meva estima cap a la tradició hispànica i la literatura castellana. Però no podem ser secs a una realitat que la filologia mos explica de quina manera anirà. No podem ser secs en això.
Toni.
I subdividir la llengua intentant diversificar dialectalment un idioma estàndard, que és el que dona cohesió a un idioma culte, això és, diguem, que va a la seva pròpia tomba a curt termini o a mig termini.
Toni Salvador,
bueno,
Salvador.
Jo crec que estic encantat de la decisió de publicar el Bogoip amb les dues llengües. Si en el Parlament mos estem gastant, com estem gastant en traductors i en pinganillos, perquè no som capaços de tots ratllar amb la llengua castellana en qual tots mos hi entenem, doncs me sembla molt bé que aquí també es prenguin mesures exactament del mateix tenor. Perquè estem inventant amb absurds a una i altra banda. I, francament, jo personalment no discutesc que el menorquí sigui la llengua catalana amb un dialecte, però estic encantat de que en faguem ús de la variant menorquina. I, per tant, crec que en Joan Post Torres, que està tinguent moltíssima valentia navegant contracorrent com està navegant, és coherent amb el que ell creu i defensa. I, de moment, no crec que estigui faguent tant de disbarats. El que passa és que els que són partidaris de la opció catalanista pura, per dir d'alguna manera, amb el senyor Josep Maria Quintana al frente,
no, que agafat la bandera... No, catalanista no, estàndard, estàndard.
O estàndard, bueno, doncs català és estàndard.
Totes les llengües tenen una llengua estàndard. Es senten
molt
totes.
Afectats perquè, per primera vegada, des de fa molt temps que els hi he posat peu en parets i he demostrat que hi ha un altre tarannà.
Li deixem el darrer minutet a Antoni perquè ens doni la seva opinió, que hem d'acabar.
Sí, per dir dues coses molt ràpides. Una, no crec que el català menorquí o el català propi de les illes estigui en perill, ni molt manco. Som partidari de fomentar sos dels catalans menorquí tant com se vulgui, com se pugui, políticament. I diré una cosa que a vegades no sona bé, és a dir, si en 40 anys d'en Franco no va desaparèixer el català i el menorquí, doncs ara que s'està fomentant sos a l'educació i en molts àmbits, menys encara. I el darrer, per una cosa que està totalment normalitzada democràticament, que una majoria proposi d'una manera, segons la seva ideologia i programa, i la reacció de l'adversari polític és alarmista, però amb extrems insospitats. El missatge que és alarmista crec que està totalment fora de lloc, perquè no,
Toni,
no n'hi ha
tu,
per
tu creus que, jo, que si algú pot fer mal a una llengua és imposició de la mateixa?
Sí, jo crec que sí.
Veurem què passa. El futur ho dirà. Ja en xerrarem, el Lots.
I sí, el meló era gros per dir-lo justament quan anàvem anant acabant, però ja tindrem temps d'anar-la ratllant en ocasions futures. Moltes gràcies, Toni, Salvador i Maria. Toni, Salvador, sembla que sigui Salvador. Toni!
No m'ho alliberat d'en Toni,
sí.
Salvador.
I Déus, has vist? Acabem de fer, sí o no?
És que en Toni, en jo i en Salvador som en
Toni
Salvador,
no? Per exacte. Això dic, si en Toni Salvador avui no el tenim.
Feu un yin i un yang.
En Toni, Joaneda, en Salvador, Botella i na Maria Camps. Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
No penso en què és el que faré ni on ho faré, però sí, en ti estarà. Afronto els meus abismes i pujo les tarimes. El show torna a començar.
El show tornarà a començar demà a partir de les 12, però abans de marxar un apunt cultural a les 7 a la Biblioteca Pública de Mo hi haurà en Silve Pons, perquè hi ha nova sessió de cicle clàssics amb els ulls tancats i estarà ell amb una de les obres de Manuel de Pedrolo i 17 contes i una excepció. Així que la lectura i els comentaris en Silve Pons a la Biblioteca de Mo.
Me cau una llàgrima per la cara i tot.
Bueno, quina experiència que serà, eh? Vos la recomano. Jo intentaré anar-hi. Anar amb Jordi Fàbregas? Tu no pots? Idò. Nosaltres ens acomiadam. Demà tornem aquí el dia a Menorca. Forta abraçada, família.
Ja no som grans, ho he tornat a intentar. I no... Yeah!